It's a wonderful world. I'm down walking on air. Talk of heaven on earth. And I've got more than my share. Heaven got the care. Happy are they through. It's a wonderful world, loving, wonderful you.
No ens negaran que estava Jordi del Prado amb aquesta companyia musical i molt probablement de públic, serà una de les millors maneres de començar aquest festival de música de Sitges. Raúl López, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
El president de Joventuts Musicals, que porta un any a la presidència.
Això mateix.
I no sé si això és un, o que en dirien els més grans, un cop de cap, Raúl.
Bé, hem volgut iniciar aquest festival amb un concert una mica més mediàtic, potser, no?, entre cometes, per atraure des d'un inici el gran públic que desitgem. I hem pensat que l'Andrea Motis engloba una mica quins són els principis, diguéssim, entre cometes, els principis fonamentals de Joventuts Musicals, que és la promoció de la música jove, especialment de talents catalans, i per tant acompanyada del seu mestre, el Joan Chamorro, que és el director musical de la Sant Andreu Jazz Band i reconegut multiinstrumentista. Creiem que és la millor proposta per encetar aquest festival.
Proposar-se un concert mediàtic, tal com estan les coses, té un punt de risc?
No, de fet no. Jo ho veig més aviat com una oportunitat per nosaltres per atreure a molt més públic, no? Doncs, evidentment, aquest tipus de petites estrelles que van sortint als mitjans de comunicació, potser si no sortissin aquests mitjans, evidentment tindrien una qualitat musical exactament la mateixa, però sempre pel fet d'haver sortit ja als mitjans de comunicació, d'haver participat a la gala del Català de l'any, d'haver participat al CD de la Marató, al CD de la Marató de TV3, això crea una mica d'atracció afegida, no?, aquest concert.
Parlaves fa un moment d'aquesta, bé, anàvem a dir, d'aquest objectiu bàsic de Joventuts Musicals, de la joventut, d'acostar la música a la joventut i sobretot de la presència de la joventut. A la joventut li agrada la música?
Sí, sí. Sens dubte.
D'acord. En canvi, més d'un pensa que a la joventut li costa bastant anar a determinats tipus de concerts, o no?
Bé, això recordo haver-ho parlat amb el teu company Joan l'any passat i vaig fer una reflexió en aquell moment i després d'escoltar-me a mi mateix vaig canviar d'opinió. O sigui que no crec que hi hagi una opinió consensuada de per què exactament els joves...
O encara ho podem fer més fàcil. Ha passat un any des que en Raúl és president de Joventuts Musicals, per tant hi ha hagut també l'experiència d'aquest any, suposo, de parlar amb altres organitzacions, amb altres persones que també organitzen activitat musical, que es mouen dins aquest àmbit, i si veritablement no hi ha una postura comuna amb això o no?
Mira, jo crec, en aquest cas, per l'experiència d'aquest cicle de temporada que hem tingut, des de setembre fins a juny, que organitza Joventuts Musicals, aquest cicle hem aconseguit pujar una mica en percentatge al públic de menys de 35 anys. Considerem jove allò de 12 a 35, no?
Exacte.
I de fet, sí, ho hem aconseguit també creant sinergies amb altres espais i amb altres entitats que mouen gent jove. Potser fins ara fèiem publicitat, o altres entitats també, i no se m'enfadi ningú, tots fem publicitat per uns mitjans, per uns canals concrets de comunicació, que gairebé tots aquests els escolta una part de la població una mica més avançada d'edat. Per exemple, en general, no voldria... Però aquesta mateixa ràdio, aquesta mateixa casa, o l'Eco de Sitges, o altres mitjans de comunicació, són escoltats per una part de la població concreta, i no teníem en compte aquesta part de la joventut que s'informa, per exemple, mitjançant les xarxes socials, mitjançant la pàgina web, mitjançant l'Espai Jove que gestiona molt bé la regidoria de joventut, mitjançant les revistes mensuals, que a més en la nostra població hi ha moltíssimes. Per tant, creant sinergies amb totes aquestes entitats i publicitant-nos per aquests canals de comunicació, hem aconseguit, de fet, no tant com voldríem, però captar una mica de públic d'aquest que abans no en teníem.
Uh-huh. O sigui que, veritablement, la xarxa social està servint per acostar la proposta de joventuts musicals a un tipus de públic que, diguem-ne, que inicialment potser podia tenir un interès relatiu i ara se sent més atreta a aquesta proposta.
Sí, això mateix. A més des de l'any passat hem activat la nostra a Facebook, per exemple, que és la que més fem servir. Sempre havia estat activa ja fons quants anys, però ara ho està d'una manera molt més intensa, i això ens ha fet, vaig escriure un article a l'Eco de Sitges, que havíem arribat a les 15.000 visites a la pàgina web en 5 mesos. Em sembla que és una xifra considerable i que n'hem d'estar orgullosos, i moltes d'aquestes persones que han anat a visitar el màxim de contingut, que és on tenim a la pàgina web, ha sigut a partir de les xarxes socials.
D'acord. Els joves què busquen?
Què busquen?
Si s'ha de fer una proposta musical...
Doncs imagino que els joves busquen una part de qualitat musical i una altra part, més aviat, d'oci. És a dir, això és una reflexió que et faig ara mateix.
No.
En el cas...
Per això parlàvem, i segurament en més d'un d'aquests concerts de joventuts musicals això ja passava, però ens sembla que la nova Junta de Joventuts Musicals s'ha abocat molt en plantejar els concerts amb algun al·licient afegit, amb algun valor afegit, que pot ser doncs, aprendre alguna cosa, estar, diguem-ne, aquesta combinació,
sí,
que no tot sigui exclusivament anar a escoltar música i tornar cap a casa.
Sí, volem que cada concert sigui un event, no? I no només un concert de música, sinó que sigui un event social, un lloc on pots anar a escoltar música, evidentment, i és la prioritat, on pots anar a veure a altres persones, altres companys o amics que també tenen les mateixes inquietuds, o fins i tot si creem concerts amb altres disciplines artístiques o fins i tot barrejant gastronomia, doncs això també pot fer atreure gent que potser des d'un primer moment no aniria a un concert de música clàssica, però si hi va, si té un petit tastet de música, per exemple, organitzarem properament un concert de música japonesa. I clar, això molt atractiu no... Molt atractiu no deu ser. En canvi, si diuen que després tindràs un tastet o una tapeta de sushi amb no sé què, ja hi vas sumant una mica i ja crees una espècie de...
D'associació d'idees entre allò que està agradant molt, com és la gastronomia japonesa, o que té molts adeptes, doncs relacionat amb una part de la cultura del país també, com pot ser la part musical, no?
Sí, això ens hem adonat que tot tipus de públic li agrada. Però especialment el jove ho busca molt, això. Busca ser estimulat des d'altres canals que no només la...
Que siguin estrictament musicals,
sí,
no? Dir música clàssica és també, o encara fa un cert respecte per molta gent. Fa 4 dies entrevistaven a Gustavo Dudamel, un dels directors més coneguts, sí, i deia que cada vegada que sent això de música clàssica sap positivament que hi ha bona part de gent que dirà sí, home, sí, la música dels meus pares i dels meus avis... i entendrà o se sentirà poc integrat amb aquesta denominació que és la denominació de tota la vida per un tipus de música molt determinat, no? I ell estava, diguem-ne, relativament en contra de fer servir aquest terme així, perquè molta gent se sentia poc atreta per aquesta denominació.
Sí, sí, és cert, i de fet hauríem de definir ben bé què és la música clàssica, perquè la música clàssica estrictament com a estil musical és la música feta al segle XVIII, és des del 1750 fins als 1810, 1812, per tant, això ja fa molt de temps. De fet, el jazz també podríem considerar que és una música clàssica, de fet, és de principis de principis de segle o de principis mitjans. Per tant, definir exactament què és la música clàssica, no sé, és difícil, perquè potser podríem dir, jo que sé, Julio Iglesias també és música clàssica.
I ho dic perquè hi ha molt pocs festivals que facin servir aquesta terminologia ja, no?
No estic gaire informat tampoc de quina terminologia
concreta. Però és a dir, en general, els festivals que es venen i els esdeveniments que es venen no fan servir tant el mot de clàssica, i més ara en el cas de Sitges, aquest festival de música, dona ja una sensació d'un ventall molt més obert de possibilitats, no? Ja d'entrada?
Sí, de fet, nosaltres abans dividíem molt el que és la secció de clàssica amb la secció de jazz i músiques del món. Ara, això a la pàgina web sí està, és més aviat... de fet, hi diu
el web es pot trobar la classificació, per dir-ho així, entre concerts de jazz, entre la part de clàssica i sobretot també aquest any Xavier Montsalvatge, que és especialment protagonista, però en canvi en el fulletó està tot molt més integrat, per dir-ho així, no?
Sí, la pàgina web és una qüestió més de cosa pràctica, no? d'anar directament a l'estil que creus més o menys que t'interessa d'aquest festival, però el programa en cap moment hi diu què és jazz, què és música clàssica,
què és què, no?
No, perquè entenem que aviam, aquestes paraules a vegades és això, tenen connotacions negatives o més aviat avorrides, però segons quin tipus de públic, i no volem això, volem que la gent vagi al públic perquè li interessi, vagi de públic perquè li interessi el programa, perquè li interessi la proposta, encara que sigui allò que alguns diuen música clàssica o
on diuen no. En un moment com el que vivim, d'on es treuen els diners?
Doncs intentem que no sigui de les nostres butxaques. A vegades és complicat i hem de fer una mica d'ajudes personals, cosa que s'ha d'anar en compte, no? Però igualment la il·lusió per aquest projecte ens mou a col·laborar a vegades i a abocar-nos de manera molt personal. De fet, nosaltres estem en un moment clau de l'entitat, que és que fins ara el nostre mode de finançament es basava excessivament en aquests fons públics, i hem d'intentar girar una mica la truita i que la gent que és sòcia o la gent que no és sòcia sàpiga que aquests productes culturals que va escoltar, aquests concerts, tenen un cost, evidentment. Igual que quan un va al cinema o es va prendre un cafè o va al carrer Primer de Maig a prendre un whisky amb Coca-Cola, allò li costa uns diners perquè el producte val uns diners. La música també val uns diners. I hem estat molt mal acostumats durant molts anys a que els concerts eren en moltes ocasions gratuïts. I mai ha sigut un concert gratuït perquè el músic és un professional.
Tot ha tingut un cost, eh?
I llavors, evidentment, ell ha de viure de la seva feina, del seu ofici. Per tant, nosaltres aquest any estem intentant fer molts esforços per intentar captar molt més públic, que això també ens ajuda, evidentment, a la nostra finançació, i també a obrir-nos a tot el públic i a tota la població de Sitges, i, a més, creant sinergies i creant... Aquesta és una paraula que utilitzo molt últimament. I a crear col·laboracions i línies de col·laboracions amb empreses i amb un sector que és importantíssim, que té un pes específic important a la nostra economia sitgetana, com és el sector turístic, l'hoteler en concret, en el que hem tingut, gràcies al Gremi d'Hostaleria, també voldria dir des d'aquí, una resposta excel·lent per part dels empresaris dels hotels, que s'hi han abocat en ajudar-nos, perquè saben que vincular el sector cultural i el sector hoteler són les dos millors que encaixen per crear una oferta turística de qualitat, perquè no oblidem que aquest festival es fa el mes de juliol en una població costanera i turística com és Sitges, per tant aquest producte cultural, aquest concert, també es pot convertir en un recurs turístic sense... detriment de la qualitat del producte cultural.
En la majoria de casos, Raül, aquesta col·laboració amb el sector privat s'estableix de jo t'ajudo amb això, tu m'ajudes amb allò, més que en una col·laboració estrictament econòmica?
Sí, el que sobretot hem trobat ara són acords comercials que beneficien amb dues parts i que té aquests diners a canvi d'una publicitat, que treure una mica el retorn de la publicitat és complicat, no?
D'acord, algun exemple sobre aquests
per exemple,
acords?
Perdona. Sí. Per exemple, hi ha una sèrie d'hotels a Sitges, com és l'hotel Submarítim, l'hotel Sant Sebastià, l'hotel Alenti, l'hotel Melià i l'hotel Estar a Barcelona, te'ls dic de memòria, que ells venen entrades a la gent que s'hospeda als seus hotels, a més amb uns preus especials pels clients d'aquests hotels, i clar, això ens ajuda, evidentment, a obrir i a promocionar molt més el nostre festival en llocs que no hi arribàvem, no? Que és aquesta gent que ve des de fora, que o veia els cartells pel carrer, perdó, que ho veu molt ja la gent de Sitges, o és estrany que un turista alemany llegeixi alguna premsa local. Per tant, des del propi hotel I de fet ja comencem a tenir una bona resposta en quant a reserves d'entrades per als propers concerts.
Perquè sí que és cert, i això segurament ho poden testimoniar tant els actuals responsables de joventuts musicals com els que ho han estat anys enrere, que el públic de l'estranger és bastant donat a anar a activitats culturals, no?
Sí, sens dubte. Jo l'altre dia, per exemple, em sembla que ahir es feia la segona jornada al Miramar, la jornada sobre turisme cultural. Vaig tenir el plaer d'assistir a principis de juny, si no m'erro, al Masí d'en Cabanyes, i es parlava molt d'aquest turisme cultural, que és aquest interès que tots som turistes alguna vegada, i quan anem a un altre lloc, a un altre país o a una altra ciutat, una de les màximes inquietuds és conèixer la cultura del lloc on anem. I per tant, molts dels turistes que venen, de fet, consumeixen productes culturals, especialment ara, i ens hem de posar de cara l'any que ve, el turisme rus, que ja ho ha estat dient per totes bandes, que és un turisme que hem de tenir en compte, així que aquest any que hem tingut l'oportunitat de posar el programa català, castellà, anglès i francès, toca rus l'any que ve.
D'acord, o sigui que més d'un responsable d'establiment hoteler o del món de l'hostaleria us està dient que els russos poden ser un sector a tenir en compte de cara en futures celebracions?
Sí, de fet, aquest any em sembla que tindrem ocasió de veure uns grans grupers de russos pels carrers de la nostra vila.
D'acord, dues coses a partir d'aquí. Fins on han d'arribar, per tant, les institucions en el finançament d'un festival com aquest tipus? I, per altra banda, com ha succeït en altres esveniments realitzats a Sitges o darrere de la Festa de la Poesia? Fins a quin punt això del crowdfunding, que es parla molt ara, i d'aquest web de Verkami que permet a ciutadans a poder fer aportacions per determinats projectes, és una bona manera també, o és una forma de poder finançar esdeveniments d'aquest tipus?
Jo crec que les administracions, això és una reflexió ja molt la podríem extreure molt,
ens podríem extendre molt,
sí, perdó, però jo crec que les administracions públiques haurien d'ajudar logísticament, evidentment, perquè és el que més fàcil tenen.
Sí.
Per exemple, agraïm molt també des d'aquesta casa, des de Ràdio Maricel, l'oportunitat que ens donen sempre per poder promocionar les nostres activitats. I haurien de col·laborar des d'un punt de vista econòmic estrictament perquè aquelles persones que no tinguin el poder adquisitiu per accedir a segons quins productes culturals hi puguin accedir. Per exemple, nosaltres, aquesta noia, l'Andrea Motis, clar, organitzar un concert així té el seu cost, no? Hi ha un espai, hi ha una il·luminació, hi ha un so, hi ha uns permisos, hi ha una publicitat, hi ha uns programes, hi ha un caché, hi ha moltes despeses.
Tot el que forma part de l'organització d'un concert.
I, en canvi, podem, jo crec que és un preu molt competitiu, a més, ningú es quedarà fora del concert pel preu, evidentment. És un preu de 15 euros per la majoria de les activitats. Per tant, si no fos gràcies al recolzament econòmic de l'Ajuntament, aquest preu s'hauria d'incrementar 3 vegades.
Ens aturem un moment aquí. Sobretot per la gent que us moveu en un àmbit en què la contractació d'artistes o a vegades us deveu trencar molt el cap en això. Què és un preu competitiu? I sobretot quan un ha de posar un preu, què és un preu competitiu?
Un preu competitiu seria... Això li hauríem de preguntar a un economista, però seria...
Que per molts és un eufemisme d'un preu econòmic, eh? És a dir, un preu competitiu és el preu més econòmic possible, però no sé si va per aquí,
no,
això.
No, jo crec que
no va per aquí.
Un preu competitiu és un preu just per allò que consumeixes, per allò que, en aquest cas, un concert. Per tant, home, nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, és a dir, que cap percentatge de l'entrada va a benefici de ningú, sinó més que de la pròpia entitat.
Sí.
Per tant, un preu competitiu seria aquell que la mitjana de població hi pot accedir d'una manera fàcil, sense haver de fer un esforç
econòmic important.
Important.
Dins d'això hi entra, hem de suposar, la gestió d'un espai, com ens comentava fa un moment en Raül, el Prado serà, com acostumat a ser sempre, l'epicentre de molts dels concerts d'aquest Festival de Música de Sitges. A la gent de Joventuts Musicals li agradaria d'alguna manera poder recuperar en algun moment el Racó de la Calma com a seu de concerts, altres indrets de Sitges, com a lloc on desenvolupar concerts?
Sens dubte, el Racó de la Calma, de fet, ha sigut el nostre espai estrella durant...
Emblemàtic durant
36 anys que ja se celebra aquest... enguany la 36a edició d'aquest festival. Tots sabem per què no es pot fer ara mateix, no? Esperem d'aquí 2 anys, aviam si podem anar, però evidentment ens encantaria tornar a aquest espai que ha sigut per nosaltres tan emblemàtic, com bé dius.
Ho dic perquè segur que molts dels intèrprets que venen aquí a Sitges, i al llarg d'aquests mesos de tardor d'hivern, en què molts han descobert el Saló d'Or, suposo que els organitzadors els han dit: home, què teniu aquí? No sé, quin entorn, quina cosa més bonica.
Sí, hi ha molta gent que
s'ha sorprès, no?
Hi ha molta gent de Sitges, que jo havia vist moltes vegades al carrer, i no havia anat mai al Saló d'Or. Per tant, d'acord. Per tant, per nosaltres, per mi com a sitgetà, també m'agrada molt el fet de que a partir d'una activitat cultural puguem donar a conèixer espais tan macos i tan històrics i tan importants
que,
per Sitges.
Que semblen tan coneguts i resulta que tampoc són coneguts per tothom, eh? Encara que puguin ser coneguts per molta gent. Parlàvem del concert d'Andrea Motis, que serà el punt de partida d'aquesta edició d'enguany del Festival de Música de Sitges, però el cap de setmana, o menys aquest primer cap de setmana, portarà a l'edifici Miramar una marató dedicada a Xavier Montsalvatge, en el centenari de Xavier Montsalvatge. Aquesta també és una proposta que aplega col·laboracions, no?
Raül? Sí, nosaltres tenim... si m'ho deixo explicar molt ràpid, sí, tenim tres pilars fonamentals dintre d'aquest festival. Evidentment, la part que no és de, li direm clàssica ara, la part que no és de jazz i músiques del món, està dedicada a la figura del centenari de Xavier Montsalvatge. Creiem que és important que des d'entitats del país com nosaltres puguem promoure, recuperar i difondre el que són compositors de Catalunya, i a vegades compositors que són menys coneguts pel fet de ser catalans i que nosaltres mateixos ens hem tirat pedres a les nostres pròpies taulades no promocionant aquests compositors. I jo crec que és molt fàcil anar a escoltar Liszt, Brahms, Schumann, Beethoven o Bach en molts concerts, i a vegades és més complicat escoltar música clàssica, música culta catalana. Per tant, hem apostat fort en aquest festival per aquests programes i ens hem fonamentat a tres pilars, que són la part pedagògica, que és aquest curs d'interpretació de música espanyola, catalana en concret, organitzat per l'Acadèmia Marshall, que és una acadèmia molt prestigiosa de música, fundada per Frank Marshall, un deixeble de Granados, de compositor de català. La segona, que és una part més participativa, que és aquest marató, que com bé comentaves, celebrem aquest diumenge dia 8 de juliol,
a partir de les 5 de la tarda al Miramar, no?
Això mateix. De fet, el programa, els que tinguin ocasió de tenir-lo, hi diu el Casino Prado, però finalment hem hagut de fer uns canvis d'última hora i es celebrarà a l'edifici Miramar.
D'acord, és a dir, a l'auditori de l'edifici Miramar, sí. A partir de les 5 de la tarda del diumenge, en endavant...
Més o menys de 5 a 9.
O 9, més o menys, eh? Per no
que no s'allargui massa.
Per no estirar massa, però amb la participació de, i vet aquí la juguesca, d'aquells músics que tinguin un especial interès.
Sí, nosaltres ja ho estem, de fet, a la nostra pàgina web, al nostre Facebook o altres mitjans de comunicació. Qualsevol músic que desitgi fer el seu homenatge propi a la figura de Xavier Montsalvatge podrà interpretar entre 3 o 4 obres del mateix Montsalvatge, de compositors catalans o de compositors coetanis. També pot ser, no ens tancarem només en això, si no serien 5 hores una mica...
Espesses.
Sí. I a més, aquest marató l'hem coorganitzat amb la Fundació Victòria dels Àngels, que dona especialment, una de les grans funcions que dona són beques a estudiants de l'Escola Superior de Música de Catalunya i que també hi participaran. A més, hi ha alumnes del Conservatori del Liceu. Per tant, és un acte, sobretot l'hem volgut obrir a tots els músics de moltes escoles perquè hi puguin participar, perquè puguin fer el seu petit homenatge, com deia, a la figura d'aquest compositor.
Quina està la resposta fins ara?
Bona. Va començar molt bé, després va afluixar una miqueta, perquè a vegades la il·lusió dels primers moments diu, sí, jo participo.
Però esclar, tot s'ha de preparar, òbviament. I
després diuen, ai, però quin dia és? Ja no puc. A més, al mes de juliol, doncs un si té vacances... No està per anar a fer maratons i a vegades aprofita per marxar una estoneta a la platja, que també ho entenc.
D'acord, en qualsevol cas, la cita amb Xavier Montsalvatge serà aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda a l'edifici Miramar. Però quedava encara, com ens comentava fa un moment en Raül López, la part del festival. Bé, hem parlat de jazz, hem parlat de músiques del món i fem ara aquí una revolada ràpida perquè després, tant en el web de Joventuts Musicals com en el programa, poden trobar tots i cadascun dels concerts. Però pel que fa referència, Què defineix músiques del món, Raül?
Doncs músiques del món serien aquelles músiques tradicionals de diferents cultures del planeta. Podríem considerar, per exemple, música del món la salsa o el son cubà, per exemple. Són músiques tradicionals d'una cultura en concret. La música pop no la consideraríem, o la música rock no la consideraríem músiques del món. En aquest cas, ens hem volgut obrir una mica, i no només fer jazz, sinó també obrir-nos a altres, altres estils, i per això hem inclòs les músiques del món. En aquest cas, enguany, el dissabte 28 de juliol, també als Jardins del Casino Prado, obrim el festival a la bossa nova i a la música tradicional brasilera. Creiem que és un altre estil força atractiu, que és més atractiu que això de la música japonesa que deia. Per això queda una mica això relegat.
Qui més qui menys ha escoltat bossa nova?
Sí, a més el Caetano Veloso.
Ah, exacte. Aquesta... O sigui, aquí joves grans...
Exacte.
És a dir, joves i grans segurament han escoltat bossa nova en algun moment i és difícil no captivar-se per la bossa nova. Per tant, diguem-ne que és un d'aquells gèneres que té, si no èxit assegurat, gairebé, no?
Sí, a més l'intèrpret que tenim l'ocasió de... que tindrem l'ocasió d'escoltar, que és el Darni Maia Trio, és un cantant brasiler que resideix actualment a Barcelona des de l'any 2002 i és un cantant, de fet, amateur, és un músic amateur, no té una formació arreglada de música, però actualment està fent moltíssims concerts per grans sales de Barcelona, com són a la sala Luz de Gas, va presentar fa un parell d'anys el seu àlbum Drum and Bass Project, al Festival El Grec del 2010 també hi va participar.
Però o sigui, és un autodidacte.
Sí.
Parlaríem, diguem-ne, d'una persona autodidacta, no amb estudis allò arreglats d'escola de música.
No, de conservatori d'escola.
No, de conservatori, d'acord. Com s'arriba a contactar amb músics així? Si és que és difícil, si tenen mànager, si no el tenen, si ho coneixeu a través de boca orella d'altres entitats o de persones que coneixeu?
Doncs en aquest cas, tota la part de clàssica, això també no em voldria oblidar, tota la part de clàssica ha estat dirigida al director artístic del festival, que és el nord-americà Mac McClure, que és un gran coneixedor de la música catalana, ha estat visquent fins fa res aquí a Barcelona i ara viu a cavall entre Bogotà, Colòmbia i Barcelona. Per tant, déu-n'hi-do quins viatges. A més, ell és el director del Conservatori Nacional de la Universitat Nacional de Colòmbia a Bogotà, el pianista Mac McClure. Ell ens ha ajudat una mica a la part artística de la secció de clàssica. La Marisa Martins, la Marta Mateu o l'Ala Broncova són tres grans músics. La Marta Mateu fins fa res estava cantant al Teatre Real de Madrid, Wagner. Marisa Martins fa un parell d'anys va cantar una òpera de Montsalvatge al Conservatori del, al Teatre del Liceu. Per tant, són gent d'un nivell artístic molt important.
D'acord, o sigui que d'alguna manera una persona amb contactes i amb agenda i amb coneixement ajuda, suposo que força, a la configuració d'un festival de música, no?
Sí, això és un amic, sincerament és un amic meu personal, que en aquest cas està tenint el càrrec de direcció artística del festival.
D'acord.
En el cas del Darli Maia, això va ser per una agència d'artistes de Barcelona, però no una productora, diu Rosa Azul, en què tenim molts contactes i treballem força amb ells. I en el cas de l'Andrea Motis, jo un dia la vaig escoltar per la tele l'octubre passat i em va agradar molt, vaig decidir buscar-la per internet, indagar, tenia un mànager, em vaig posar en contacte i ja la vaig contractar. Dic, el juliol jo la vull pel festival.
Suposo que les xarxes internet serveix de molt a l'hora d'escoltar, conèixer tot allò que fa 30 anys era dir, passa'm un disc o passa'm una gravació, ara fàcilment un pot saber les característiques de l'intèrpret, si pot encaixar o no, si pot agradar o no, si val la pena contractar-lo o no, no?
Sí, sens dubte, nosaltres rebem entre 10 i 15, que són moltes, 10 i 15 propostes de músics cada dia. Si veies en el nostre e-mail, a vegades és complicat gestionar
entre,
tot això.
Entre 10 o 15 propostes de músics cada dia?
Cada dia. Cada dia en rebem...
Per poder fer concerts o per poder...
Perquè els organitzem concerts o els programem dintre dels nostres cicles habituals. I nosaltres formem part d'una xarxa, com a Joventuts Musicals de Catalunya, Joventuts Musicals d'Espanya, això ens obre unes portes, que vol dir que els músics que envien aquesta xarxa... Estan enviant des de Joventuts Musicals de Sitges fins a Joventuts Musicals de Sevilla fins a Joventuts Musicals de Palafrugell.
És que si contem els 7 dies de la setmana, són gairebé 100 músics per setmana.
Sí, són moltíssims. Alguns repeteixen per setmana.
Alguns repeteixen, suposo, és igual, deixem un 80 a la setmana, és igual.
No, de fet, però... són moltíssims. És complicat de gestionar, de fet, aquest email, perquè...
I suposo que n'hi deuen haver molts de bons, alguns de no tant... Però, en fi, deu haver, sí, enmig de tanta oferta de músics, deu haver propostes molt interessants que no es poden assumir per impossibilitat.
Sí, hi ha propostes que, evidentment, des d'un inici ja s'han de borrar perquè no hi caben.
No s'adapten
dintre les nostres línies de programació, que això és una cosa que volem seguir amb molta força, que és que tenir una línia de programació molt coherent. No volem fer concerts sueltos, així com es diu malament, yeah, sinó volem tenir una línia de programa, una línia estètica molt concreta, perquè la gent vegi que els nostres projectes de festival, els nostres projectes de cicles tenen una identitat pròpia, tenen un sentit de ser, el fet que hi hagi un concert darrere l'altre. No són coses sense sentit entre elles. Quina era la pregunta, Vicent?
Sí, feia referència a totes aquestes demandes de persones que d'alguna manera li proposen a Joventuts Musicals que els organitzin concerts, i per tant moltes d'elles, o algunes no deuen encaixar en la línia que porta Joventuts Musicals, o algunes altres per impossibilitat material de poder muntar un concert amb tots,
sí, altres,
els recursos, no?
Altres, perquè no hi ha dies l'any per posar tantes propostes.
És que anàvem a preguntar això, com encaixa ara un festival, clar, quan van començar, diguem-ne, les propostes del cicle de concerts d'estiu de Joventuts Musicals, era una època en què Sitges, vaja, es feien coses, però ara a Sitges es fan moltes coses durant molts dies de l'any i a l'estiu especialment. Encaixar ara un festival dins un ventall de propostes tan important com és a Sitges no deu ser fàcil, eh?
No, és complicat. De fet, busquem una mica la competitivitat, encara que això soni molt a empresa privada. Les associacions també hem de ser, igual que les persones físiques també ho som, o intentem ser en les nostres feines i tal, ser competitius, és a dir, crear una oferta diferenciada respecte a les altres ofertes que s'ofereixen per altres entitats, i no vol dir que haguem de treure públic els demés,
no.
Perquè intentem també adaptar calendaris, evidentment.
De tota manera, la reflexió també serviria per en Raül López. Hi ha un excés d'oferta, Sitges?
No hi ha un excés d'oferta, hi ha una oferta una mica desordenada. És a dir, hauríem de fer una mica d'esforços entre tots i ho hauríem d'encapçalar la regidoria. Així que un missatge per tu, Mireia. Hauríem d'intentar ordenar una mica més...
El calendari?
Sí, totes aquestes quantitats immenses de propostes, i totes d'una qualitat increïble, perquè la meva companya, la Sònia Felip, dels concerts de mitjanit i del Sitges Green Sound, també aprofito per saludar-la, és una persona excel·lent i a més té unes propostes i unes idees increïbles i que realment s'adapten molt al nostre poble, no són coses molt de fora. Per tant, si són propostes que també són compatibles amb la nostra proposta de festival, també ho són amb la proposta del Consorci del Patrimoni de Sitges Estiu Cultura, que es va presentar el divendres passat també amb una quantitat,
sí,
d'oferta...
Entre la qual també hi ha oferta musical, oferta cultural complementària...
Sí, per tant, a mi em sembla molt bé això... O sigui, cuanto más mejor, no? Això de sumar està molt bé. El que passa és que hauríem d'intentar, des de Joventuts ho intentem sempre, sumar està perfecte. Ara hem d'anar en compte no trepitjar-nos. Perquè si ens trepitgem, llavors és quan ens traiem... El públic és limitat, per molt que tinguem
música. Exacte.
El públic és limitat.
Una pregunta molt des de fora. Hi ha tant de públic per tanta oferta?
Home, m'imagino, per la que tenim ara, si l'ordenéssim, sí. Si l'ordenéssim una mica, sí.
D'acord. L'altre, suposo que... qualsevol persona que es mogui en una entitat cultural o associativa dirà, home, si vols fer una activitat, els millors dies de la setmana són divendres o dissabte. Molt bé, doncs aleshores és clar, si tothom té el cap el divendres i el dissabte, és evident que el divendres i el dissabte estaran col·lapsats d'activitats, algunes que cavalcaran a diumenge, molt estirat, però difícilment hi haurà el dijous, per exemple, o en els dies ja d'entre setmana. És així això, o hem d'intentar...
Jo crec que segons qui organitzi i des d'on s'organitzi. Jo no vull donar lliçons a ningú del que s'ha de
programar. Per l'experiència d'aquest any, pels comentaris que es poden fer entre entitats o associacions que us dediqueu a la programació de concerts, sí, i si veritablement el que ens passa aquí, pot passar aquí, pot passar a Calella de Palafrugell, a Lleida o a Andorra. I en el fons tothom pateix del mateix mal en aquest aspecte.
Sí, jo crec que sí, sens dubte. En el cas, per exemple, no conec exactament la proposta, mm-hmm, de Sitges Estiu Cultura del Consorci del Patrimoni, dels museus, però en el cas dels museus, per exemple, poso com a reflexió, que no ho sé, si està així ordenat o no, però els museus potser al cap de setmana ja hi deu haver força afluència de gent. Potser podríem posar les activitats altres dies de la setmana per aquells dies que hi ha menys gent atreure el poc públic que podem tenir per Sitges, perquè els de Barcelona encara no han vingut al cap de setmana, i atreure'ls cap a aquests museus. Poso com a reflexió. No ho sé exactament quines propostes tenen ells, de fet no les he estudiades.
Però la sensació general de les persones que organitzen activitats és que a Sitges s'ha de fer un esforç per ordenar una mica el calendari?
Hem de fer un esforç per al mes de febrer, març o abril
tenir tot més o menys apamat.
Veure'ns tots i intentar no trepitjar-nos. Alguns tenim molt d'interès en no fer-ho, perquè jo no vull treure públic el concert de mitjanit, ni vull treure públic als museus, només faltaria. Vull que tots tinguem l'ocasió de crear oferta cultural i tenir el màxim de públic, que és evidentment per això que ho fem. No?
D'acord, però segurament aquesta és la intenció de tots, no? Que ningú no es trepitgi ningú, però en el fons en la vida real...
Bueno, algú fa més esforços que altres.
D'acord, en trepitjar-se o no. Ens queden 3 minuts i no volem que acabi aquesta hora sense que en Raül dongui els noms dels guanyadors d'un concurs que s'ha fet també a través del Centre de Joves de Sitges, a través d'unes preguntes que es formulaven relacionades amb el Festival de Música de Sitges. A través de l'Espai Jove s'ha pogut contestar un qüestionari a les xarxes socials sobre, si no recordo malament, l'edat d'Andrea Motis, sobre alguna cosa relacionada amb Xavier Montsalvatge. Bé, tu mateix, Raül.
Sí, del que parlàvem abans, d'intentar arribar a aquest públic més jove. Una de les maneres, evidentment, és crear això, vinculació amb un espai jove que tenim, que té unes possibilitats molt grans i que el podríem explotar molt més, de fet, perquè s'hi podríem fer moltíssimes coses allà. Per tant, des del Festival de Música, conjuntament amb la Regidoria de Joventut i l'Espai Jove, hem organitzat un concert que consistia en 3 preguntes. La primera era de quin país és originari la bossa nova?
Mm-hmm.
La segona era l'edat de l'Andrea Motis, del primer concert inaugural, i la tercera era quina efemèride celebràvem d'aquest compositor.
En el marc d'aquest festival.
Llavors, repartirem 3 entrades dobles, una per cadascun dels guanyadors. La primera via e-mail que ha contestat la resposta sobre la bossa nova, que és originària del Brasil. Sí. Del dia 28 de juliol la guanyadora és Inca Martínez, que podrà anar a buscar la seva entrada doble, les seves 2 entrades a l'Espai Jove qualsevol dia d'aquesta setmana en el seu horari habitual.
Uh-huh.
El segon, que ho ha fet via Twitter, que ha contestat l'edat de l'Andrea Motis, ara mateix té 17 anys. El programa també posa
16.
Posa 16. Clar, quan vam fer el programa tenia 16 anys. 2 setmanes després va complir 17. Això no ho teníem en compte. Això no sabia quan era el seu aniversari, per tant, vam posar 16.
D'acord.
Aquest guanyador de l'entrada doble per aquest concert del Joan Chamorro per aquest divendres serà Enric Vilageliu. I per últim, l'efemèride que celebrem de compositor català Xavier Montsalvatge se celebra el centenari, 100 anys, com he dit abans. Ho ha fet via e-mail el Pau López. Aquests 3 guanyadors, doncs, repeteixo, podran recollir les seves entrades a l'Espai Jove en el seu horari habitual.
Tot plegat comença aquest divendres amb el concert de Joan Chamorro i Andrea Motis als Jardins del Prado a partir de 11:15 i Xavier Montsalvatge, protagonista, el diumenge a partir de les 5 de la tarda a la sala d'actes de l'edifici Miramar. Raül, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Bona sort, com no, en aquesta nova edició del Festival de Música de Sitges. I aquest divendres, doncs, més d'un tindrà allò del... Entenen, aquell... un conflicte d'interessos. Andrea Motis i Joan Chamorro, als Jardins del Prado, i el Castell de Ribes, doncs bé, la gent de Retriu, que presentarà la versió discogràfica de la Processó de Sant Bartomeu, del concert que es va celebrar la vigília de la Festa Major. Amb la gent de Retriu parlarem en uns moments. Són les 11. Notícies en connexió amb Com Ràdio. Fins ara.